Tiramilles. Dissabtes de 10 a 1 i diumenges de 10 a 12 a COPE Catalunya i Andorra, amb Carme Ayala.
En afirmar que la capital del modernisme és Barcelona, però a diferents punts de Catalunya trobem importants mostres d'aquest moviment que va anar molt més enllà de ser un estil arquitectònic. Les catedrals del Vi, cellers que avui s'han convertit en visites turístiques, cases d'estiueig, jardins i fàbriques, entre moltes altres edificacions, tenen l'empremta de l'època del modernisme. La Diputació de Barcelona posa a la nostra disposició nou rutes per descobrir el modernisme que hi ha a la província. Avui l'Anna Ramírez, responsable de la promoció del modernisme a la Diputació de Barcelona, ens acompanya per descriure aquesta oferta. Anna Ramírez, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, parlar del modernisme és parlar molt més que d'un estil arquitectònic, no? Era gairebé una forma de vida.
Era una forma de vida i és un estil que aplega totes les diferents manifestacions artístiques, és el que és la construcció arquitectònica pròpiament dita, com els elements arquitectònics decoratius, la terrissa, el ferro forjat, el vidre. Era una manera d'entendre l'espai, també.
Mobiliari, que tenim mostres de mobiliari també fantàstic d'aquesta època. La província de Barcelona té molt modernisme?
Doncs sí, és un producte que és molt conegut, el modernisme com a tal és molt conegut fora de Catalunya, fora d'Espanya, però sempre està molt limitat als grans bucs insígnia que trobem a la ciutat de Barcelona, que són obres magnífiques, per altra banda, no? La Pedrera, l'Hospital de Sant Pau, el Palau de la Música. Però això, nosaltres el que podem fer és aprofitar aquest interès que genera el modernisme per anar més enllà i buscar altres mostres que trobem en el territori, que no per ser desconegudes són menors, sinó al contrari, ens ajuden a entendre millor la nostra època i la nostra història, i qui som ara, en el 20 dia.
Bé, dir que edificis modernistes hi han de tota mena, ja ho com a introducció, no? Que hi han cellers, que hi han jardins, fàbriques, cases d'estiuets, de tot una mica.
De tot una mica, sí, aquesta és la característica més peculiar, no? El modernisme, Barcelona té una visualització molt concreta, però el territori s'expressa en les diferents comarques segons les utilitats que se li va donar. Aleshores, per exemple, trobem el Vallès Occidental, que va ser una comarca amb un gran moment de creixement econòmic, es manifesta en l'arquitectura industrial, amb obres com el Vapor Aymerich, que ara és la seu del Museu de la Tècnica, de la Ciència de la Tècnica de Catalunya, o la Masia Freixa, però, evidentment, sí, hauríem d'anar comarca per anar veient aquestes diferents característiques que estan vinculades a l'ús que se li va donar en aquell moment.
I a més també es produeix, en el cas de Terrassa, per exemple, doncs trobem aquesta part més industrial, no? Que també potser trobaríem en altres punts de Catalunya, però, per exemple, en el cas de la Garriga, el que trobem són edificis particulars, cases, torres de persones, sí, que les construïen amb aquest estil.
Sí, sí, sí. Bueno, el modernisme del Vallès Oriental, per altra banda, és el vinculat a les cases d'estiueig, a les segones residències de la burgesia de l'època, que buscaven aquest clima del Vallès Oriental, sobretot el termalisme, que en aquella època també es va posar molt de moda, i vivien amb aquesta mena de núvol de luxe que els hi feia construir les cases a l'última moda, que era el modernisme, no? Aquí a la Garriga, a l'Ametlla del Vallès, a Cardedeu, a Granollers, trobem obres precioses, molt destacables, del gran arquitecte Raspall, Joaquim Raspall, que tot i ser nascut a Barcelona, està molt vinculat a la zona perquè va ser arquitecte municipal. Aleshores, la seva obra és no només residencial, sinó també social i pública.
En canvi, a Sitges, la cultura i la part més lúdica potser és el que acompanyaria aquesta època. I no en va, doncs, els primers turistes al final arribaven a Sitges amb aquelles festes modernistes de l'època.
Sí, sí, bueno, Sitges està molt vinculat a la figura de Santiago Rusiñol, que va ser un insigne pintor bohemi, creador de l'època, que actuava com una mena d'imant entorn de tots els bohemis a l'època. Sí, però no només això, no només trobem l'empremta de Santiago Rusiñol, sinó que també trobem l'empremta dels indianos o americanos, que eren tots aquests ciutadans que van emigrar a fer les Amèriques i van tornar rics i volent demostrar més que havien tornat molt rics. I es van apuntar també a l'estil de modernisme per donar tota aquesta pàtina de luxe a les seves vivendes, a les seves residències a Sitges.
Parlem una mica d'aquestes nou rutes que teniu estructurades a la Diputació, nou rutes que ens han d'ajudar doncs, a descobrir tot això del que estem parlant, tot aquest modernisme de la província de Barcelona. Estan dividides també per zones, exactament, sí. Tal com estàvem comentant, no?
Sí, sí, exactament. Atenent aquestes diferents tipologies o característiques de cada comarca, trobem diferents rutes. Una seria, per exemple, l'Alt Penedès, que està molt vinculada a l'època després de la filoxera, el creixement econòmic que es va donar en aquesta comarca, i està vinculada a tots els usos industrials relacionats amb el vi i el cava. Hi trobem no només residències, que tot i mantenir la seva estructura clàssica catalana, apliquen molta decoració modernista, sinó que també trobem cellers, magatzems i altres edificis de serveis on exploren totes les possibilitats constructives del modernisme, que realment són moltes. Són el maó vist, les jàsseres a ferro, les voltes a pla, els arcs parabòlics. Aquí es van lluir i van aplicar tota aquesta tecnologia nova amb uns usos industrials.
També hi ha una ruta que hem comentat ja, que era la de Sitges, que és allà on trobem totes aquestes cases dels indianos i també de tota aquesta època d'en Santiago Rusiñol, la de Terrassa Industrial i Modernista, que és aquest el nom exactament d'aquesta ruta, i el modernisme d'estiuets al Vallès Oriental. Però també tenim el Maresme, i justament aquest cap de setmana,
Ui, aquest cap de setmana, sí. Tenim la festa, la fira Festa Mercat Modernista de Canet de Mar, que hi heu d'anar, no us ho podeu perdre, és una gran festa. Posem en valor no només l'arquitectura de l'època, sinó la manera de viure de l'època, també es fa moltes activitats al carrer, hi ha visites guiades, i és una manera de reconèixer el nostre passat, que és d'on venim nosaltres.
Bé, hem de dir que és el llegat de Domènec Montaner i Puig i Cadafalch, sí, bàsicament, sí, sí, però sí. Que trobem, em sembla recordar, a Canet de Mar exactament, no? Que trobem fins i tot dolços dedicats al modernisme.
Ah, sí, boníssims, boníssims. I no són lights, eh?
No, no. Són lights. Però no importa.
No importa. Però, bueno, es mengen de gust. Sí, els famosos vitralls de Canet. És una peça única i saborosa. Fa pena menjar-se'ls de tan bonics que són, però és que estan tan bons. Bé, després, doncs, a Maresme, no oblideu que també teniu la ruta de Puig i Cadafalch, que va de Mataró a Argentona i que s'amplia també amb el Gaudí, perquè a Mataró tenim la primera obra de Gaudí, la nau Gaudí.
Molt bé. Doncs el Maresme també són importants del modernisme a la província de Barcelona, i l'Alt Berguedà, el modernisme de la natura.
Aquest és ben curiós perquè és l'únic jardí dissenyat per Gaudí que residia allà al costat mentre estaven fent les obres del museu del Ciment Aslan. I ell va dissenyar aquest jardí a la natura, que és molt pintoresc, que és un raconet íntim, molt ben integrat dintre la natura, i es pot combinar la visita als jardins, que és molt interessant, amb la visita al museu de la fàbrica de Ciment Aslan, que és obra de Rafael Guastavino i que és realment impressionant. Enmig de la natura trobar-se aquell tros de fàbrica.
El Baix Llobregat de Gaudí, el modernisme popular és la ruta.
En el Baix Llobregat, evidentment, hi ha molta cosa a veure, començant pel patrimoni de l'UNESCO, que és la cripta de la colònia Güell. Ja sabeu que Güell va ser gran mecenes de Gaudí i que van treballar junts durant molts anys, i la proposta que va fer en aquella època era un lloc on poguessin viure els empleats de la seva fàbrica. Allà va fer només la cripta, en Gaudí, que no la va arribar a acabar, però que en ella ja podem veure les solucions arquitectòniques que després posarà ella en pràctica a la Sagrada Família. És important no només la cripta, sinó tot el concepte de la colònia. Mira, i precisament a la colònia Güell, el mes que ve, octubre, també fan una festa modernista que us convido a assistir-hi.
Molt bé.
Serà molt bonica.
Mes d'octubre. Doncs tots atents, perquè el mes d'octubre visita obligada a la colònia Güell, que per cert, en els darrers anys està cada dia millor fer aquesta visita, perquè cada vegada hi ha més elements que poden interessar a moltíssimes persones,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Manresa, modernisme i art deco.
Bueno, Manresa també va tenir el seu moment d'auge econòmic en aquella època. Les indústries floreixien, els senyors s'enriquien i volien demostrar que, evidentment, tenien poderío. Hi ha molta construcció modernista, sobretot el teatre conservatori, és preciós, però ja està vinculat sobretot al nom d'un arquitecte, que és Homs. Joaquim Homs, que és qui va construir la majoria de les obres d'aquella zona. És un itinerari més petit el de Manresa, però bueno, Manresa és que és una ciutat que val la pena visitar en totes les èpoques de l'any i per veure qualsevol cosa, des de la Seu fins a la Fira Mediterrània, que també serà més que bé. Finals de la vida.
I la novena proposta, la novena ruta de la Diputació de Barcelona ens porta fins a Reus, una ciutat que no ens podem perdre, és la ciutat de Gaudí, aquest és el nom de la ruta, i una ciutat on trobem realment no només edificis modernistes, sinó també moltíssima informació sobre aquest geni de l'arquitectura.
Sí, sí, hi ha el Centre d'Interpretació de Gaudí a Reus. Si bé Reus està fora de la nostra demarcació, clar, és província de Tarragona.
Ja, clar.
Nosaltres li donem suport perquè forma part de la nostra xarxa, però no podem intervenir més enllà de fer-li la publicitat i la promoció que es mereix, que realment és molta.
És molt important, si parla de modernisme i ens deixem Reus, encara que estigui ja en una altra, província.
No ens ho podem saltar.
Clar, no ens ho podem saltar perquè Reus és inevitable, absolutament inevitable quan parlem de modernisme. Molt bé, doncs, Anna Ramírez, hem de saber alguna cosa més del modernisme a la província de Barcelona?
Sobretot que tingueu en compte que el modernisme té quatre dates molt importants en el calendari, que és quan es posa en valor i es posa a la base de tot el públic i es facilita l'accés a moltes d'aquests elements patrimonials, que és a maig a Terrassa la Fira Modernista de Terrassa, a Barcelona també ciutat es fa una Fira Modernista a finals de maig, principis de juny, a setembre tenim la cita a Canet de Mar i a l'octubre a la Colònia Güell.
Doncs ara anem a pams. Aquest cap de setmana, aquells que... Avui és dissabte, però demà diumenge encara podeu aprofitar. Aquells que encara no tingueu el plan fet, cal visitar el Maresme i cal veure tot aquest modernisme. Ja podeu fer-vos amb la ruta del Maresme i el modernisme, que exactament doncs, es diu el modernisme en el Maresme, el llegat de Domènec i Montaner i Puig i Cadafalch.
Correcte.
I a l'octubre, doncs, Colònia Güell. Anna Ramírez, moltíssimes gràcies per atendre-nos la trucada, per ajudar-nos a descobrir aquesta part tan important del nostre patrimoni i que tenim tant a la vora.
Tant a la vora. Us esperem a Canet, eh?
Molt bé, no fallarem. Anem a comprar vitralls.
Ui, sí, que boníssims.
Moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
Adéu,
adéu.